la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 6. La detenció.
Aquella guerra durava i durava. La sort és que, dia a dia, en aquell 1943, començàvem a notar que les victòries, a poc, anaven canviant de bàndol. Amb l'entrada dels Estats Units a la guerra, va venir el trencament del domini de Rommel al nord d'Àfrica i la creació d'un trampolí cap a la crucial invasió d'Itàlia que havia de canviar el signe de la guerra. Hitler havia repetit l'immens error de Napoleó d'intentar envair Rússia i s'havia quedat embarrancat a la glacera de Stalingrad. No, les coses ja no pintaven tan bé per als totpoderosos nazis i Franco, amb molt poca vergonya, ho anava interioritzant. A poc va anar maquillant la seva fervorosa adhesió a Hitler i a tot el que aquell monstre representava. Així, en Franco va donar l'ordre a l'ABC i la Vanguardia d'anar afluixant la seva línia editorial, com si no s'hi haguessin entusiasmat fins al punt de l'èxtasi amb la destrucció de Varsovia i els bombardeigs de Londres. Aquest indesitjable general gallec de veu aflautada es volia assegurar que si queien les forces de l'Eix, ell se'n lliuraria d'acompanyar-los en la seva ensulciada. S'ha de ser cínic. Clar que després els ajudaria d'amagat en tot el que va poder, aixoplugant criminals de les SS arreu d'Espanya. Fins i tot es va posar a construir patètics búnkers als Pirineus, com si allò hauria estat prou per aturar les potències aliades d'envair Espanya, que és el que hauria d'haver passat. I no passaria gaire temps abans no cauria Mussolini i que Itàlia deixés de comptar com a aliada dels nazis, per molt poc ajut que havien significat les seves covardes forces a Hitler. L'alegria que vaig sentir en saber que aviat Itàlia seria lliure va ser immensa. I la veritat, vaig sentir una gran càrrega de consciència per haver-me deixat entabanar durant el meu temps a Roma per la propaganda caramelitzada de Mussolini. Com havia pogut ser tan innocent? És clar que les cartes que rebia la Marissa de Sevilla i l'ambient que respirava jo entre les monges no hi havien ajudat gaire. Però no culparé ningú més que a mi mateixa per haver-hi caigut, ara que tothom ha tingut temps de veure de què eren capaços aquells tres sanguinaris dictadors. I això que en rebia molt, veure com, inexplicablement, el tercer d'ells, en Franco, ha pogut lliurar-se de la fi dels altres dos, tot morint tranquil·lament al llit, en la impunitat més absoluta. I pensar en les conseqüències que indubtablement ha comportat per Espanya fins al dia d'avui. Com si no fos un dels més grotescos assassins del segle XX. Però no em vull avançar als fets que m'havien de passar. Encara quedava molta guerra l'any 1942 i el més calent era l'aigüera, començant per l'episodi tan greu que vaig haver de passar. Va venir en el pitjor moment, quan els franquistes patien com a pròpies les brutals ferides dels fronts rus i italià. si fins i tot van enviar una divisió a Rússia per ajudar Hitler, cosa que els aliats mai arribarien a jutjar amb la severitat que realment hagués calgut. La nostra caiguda també va ser un cop sever, perquè res no ens feia pensar que pogués passar. Era un temps en què en Mr. X i la resta de l'equip vivíem una sensació d'aparent seguretat. Sentíem, falsament, que el règim franquista potser havia reflexionat i que potser ens havia deixat de perseguir amb la inquietat dels primers anys. A més, el transport de refugiats feia mesos que anava sobre rodes, sense caigudes, i no era precisament per haver extremat nosaltres les precaucions. Al contrari. Sovint he pensat que el que em va passar va ser precisament per una momentània falta de concentració o planificació, segons com es miri. Ai, las, anàvem amb les defenses abaixades. Quin error va ser aquell dia quedar amb Frederic al mateix bar de la cantonada del carrer València que ho havien fet a les tres anteriors operacions. Una relliscada que hagués estat impensable un temps enrere, i menys quan es tractava d'un delicat intercanvi de passaports i salconduïts, que és el que duíem a sobre. Però, clar, era el bar on servien una xocolata amb melindros que tornava boig en Frederic. I va ser allò tan estúpid que va provocar la seva particular entrada al calvari. I la meva, que tot i no ser tan terrible, va ser terrible també, esclar.
Avui que et veig d'excel·lent humor, Frederic, recorda que et toca pagar, tu.
Mira-te-la, ella! Ja em vol fotre el dia en l'aire!
Ei, Frederic, parla més baixet.
Mavis, tu sempre tan anglosaxona amb això dels modals.
Si no és pels modals, ximple, és per no ser tan conspicus. Ja saps que per als franquistes tots els estrangers som sospitosos.
D'acord. Però no sé de què ens servirà ser menys conspicus, com dius, si no trobem lloc per als 12 refugiats que ens acaben de caure del cel.
No faig altra cosa que recordar-li-ho a X, Frederic. Estem desbordats.
Ja, pierdola! No sé què collons farem. Haurem de compartir llits de nou i racions de llenties mal estofades.
Ja ens arreglarem. No crec que... Espera, Freddy. Qui són aquells homes? Juraria...
Policia!
No vam veure entrar a la cafeteria aquells policies de paisà fins que no els vam tenir a sobre. Reconec que va ser un error de seguretat de principiant. En posar-li la mà a l'espatlla al més gran, en Frederic, amb xocolata al bigoti, va quedar amb un rictus de pànic absolut al meu davant. I jo, que generalment sóc la més tranquil·la, vaig quedar paralitzada també. La veritat, a dures penes em vaig poder contenir d'orinar-me a sobre. I és que aquells homes, amb els seus crits i llargues gabardines, imposaven amb la pujada d'adrenalina que els havia provocat la nostra captura. Ben bé com si fossin passarells en una xarxa. I és que, ingenus, havíem caigut en el pitjor moment, carregats com anàvem de passaports i salconduïts falsos, diners per l'avituallament dels viatges i fitxes amb els perfils dels refugiats que custodiàvem als nostres pisos. En aquell moment, l'únic respir d'alleujament segurament ens venia de pensar que entre els documents que duíem no hi figuressin ni adreces ni cap nom dels integrants del nostre operatiu. I eren les fitxes que més em preocupaven en aquell moment, per molt que no hi figuressin els noms reals dels nostres refugiats. Com dimonis explicaríem unes fitxes descriptives del seu perfil? Com a obra de ficció no ho podríem pas vendre? Que si jueu polonès de 30 anys o pilot canadenc ferit o sindicalista berlinès. Total, detalls superflus que no tenien cap importància real davant del fet en si de la persona que s'havia de salvar. Si ens trobaven allò, cosa que hauríem d'haver intentat evitar a tota costa, no ho prendrien com un esborrany de guió literari, no, ni com a material de lectura per passar la tarda. Tanmateix, quan aquell policia em va interpel·lar, i malgrat la tremenda por que sentia, no sóc cap heroïna. No sé com, però del fons de l'ànima em va sorgir una espurna de flama britànica, entre irònica i reverent, que em va portar a vacil·lar-lo. Boja de mi, li vaig demanar que s'identifiqués. Com si fos un bobi, vaja. i quan va ensenyar-me l'escut de l'àliga falangista que duia sota el trau de la gabardina, no se'm va ocórrer cosa millor que tocar-la amb la punta dels dits. No sé què em va entrar. En Frederic em mirava incrèdul.
Ai, mira! La seva insígnia és ben igual que l'àliga prussiana.
No se le ocurra levantar la mano otra vez. Por mucho menos puede salir usted con los pies por delante de este local. ¿Y usted? ¿Dónde tiene el sombrero hoy?
¿Sombrero? ¿Sombrero, dice?
Sí, sombrero, coño. Eso que te pones en la cabeza. Venga, tu carta de identidad. Rapidito. A ver, repáselo, Martínez.
Sí, inspector. Parece que está en orden. Es su foto. Solo que pone que se llama Pedro Lama. Y de español este tiene lo que yo de manchurriano.
Vaya con el Pedrito este, pues. ¿Y tú? Seguro que pensabas que este pájaro era español.
No. No, té tota la raó. No parla castellà amb gaire facilitat. Però avui dia la parla d'una persona no és prova de la seva nacionalitat. Jo, per exemple, tinc cognom italià, però mira per on, sóc anglesa.
Ya basta de cháchara. Regístrelo al farsante este. A ver qué llevan encima.
A ver, levanta los brazos. Aquí hay un documento de identidad. Una libreta con apuntes. Debe ser ruso, no se entiende nada. Y no hay más.
¿Dónde vives, Pedrito?
El gato de Madrid esta mañana.
Ah, sí, ¿eh? Te crees muy listo, ¿verdad? ¿No sabes que el expreso de Madrid llega a las 11? Y ahora no me vuelvas a mentir. O te reviento la cabeza. Llevamos una semana siguiéndote los pasos. Lo sabemos todo de ti y de tu sombrero.
A veces la llevo, a veces no.
Calla. No hay día que no la lleves. A un desalmado judío le tienes que haber dado. Tú tan caritativo con la chusma, Pedrito. O como te llames. A ver tú, inglesita. Parece que tienes el documento de identidad en regla. Però nos vas acompanyar a la comissaria.
En aquell moment em va caure l'ànima als peus. Ens portaven els dos a la comissaria de Laietana, destinació funesta que en els meus pitjors malsons havia tingut una presència amenaçadora i qui sap si premonitòria. Ja donava per fet que s'endurien el pobre Frederic, sense cap document comprometedor a sobre, i que el deixarien anar un cop admetés que el seu document era fals i que en realitat era un sud-africà de nom Edward Tomlinson. A més, podria xoplugar-se en el fet, també inventat, que estava evadit per no anar a la guerra contra els alemanys. Això almenys els podria agradar als franquistes. El cert és que ho havíem pensat tot en organitzar-nos per l'eventualitat d'una detenció. Pel que feia la meva persona, i un cop no em veiessin res d'il·legal ni massa sospitós, més enllà de la meva nacionalitat anglesa, hagués jurat que em deixarien lliure. Però ara, veient que em portaven a comissaria, amb tot el material comprometedor que duia la meva bossa, veia que m'aproximava perillosament a un precipici. Tot depenia de si escorcollaven la bossa o no. I la possibilitat que no ho farien cada cop era més eixuga. Del carrer Mallorca vam anar al Passeig de Gràcia. Vam passar a 50 metres de la porta del consolat britànic i jo arrossegant els peus perquè en sortís algú de la porta que em pogués identificar. No hi va haver tanta sort. I durant tot el trajecte, una pregunta del polo rere l'altra. Quina relació teníem amb Frederic, és a dir, amb Pedro? Quan feia que el coneixia? On l'havia conegut? Quina finalitat tenia la nostra relació. En tot em vaig mantenir dins del guió que havíem preparat temps enrere amb l'Equis. I vaig parlar el més fort que raonablement podia, perquè en sentís les respostes amb Frederic, que anava uns passos endavant acompanyat pel subaltern. I així tota l'estona fins que vam arribar al metro. I va ser el metro que sabia que tenia la meva darrera oportunitat de desfer-me d'aquella maleïda bossa. Li hagués regalat encantada qualsevol dels taciturns obrers que feien el trajecte cap al port o al Poble Nou i ens miraven entre encuriosits i sorneguers. Deixar-la sota el seient o com l'haguessin robada hagués estat meravellós. Però abans que tingués temps d'executar cap d'aquestes pensades, vam arribar a l'estació de Jaime I, Em va agafar l'inspector Polo pel braç i uns minuts després ja vam ser a l'interior d'aquell infern que era la jefatura de la Laietana 43. En Frederic i a mi ens van fer seure en costats oposats d'una sala que feia com de vestíbul. Incomunicats i amb por que un guàrdia que llegia el diari esportiu Marca pogués estar espiant els gestos que ens fèiem, vaig simular desinterès. Quasi un estat d'avorriment. Crec que em vaig mirar les ungles i tot. I mira que jo seguia amb aquella bossa que em cremava les mans. Però en un moment en què el policia de guàrdia va anar a fer-se un cafè, vaig atrevir-me a recordar-li a en Frederic, baixet i en alemany, això sí, que ens coneixíem perquè li feia dues classes d'anglès a la setmana.
Hörst du, Frederic, wenn Sie sich befragen, denke Sie daran, dass wir uns aus dem Englischunterricht kennen, dann ich Ihnen gebe.
Recordo, però, que el políglota Freddy no va fer cara d'haver-ho assimilat. Potser per la por que el devia corrompre per dins. Els dos vèiem que ens enfrontàvem a una situació d'emergència en les condicions més precàries. I al cap de poc van sortir l'inspector Polo i el seu subaltern d'un despatx, com si fossin genets de la Royal Cacera de Guineus de Sa Majestat a punt de fer peça. En Polo era un masclot prepotent i enèrgic. Tot en ell desprenia una mena de violència primària, la que, sens dubte, li encomanava un règim igualment prepotent i violent. Aquells bèsties havien tastat sang. De seguida se'n van dirigir, allà mateix al vestíbul, escrutant de nou el meu permís de residència. Clar, jo portava setmanes instal·lada a Canequis, però l'adreça que hi figurava era la de la pensió de la senyoreta Guthrie, una de les darreres estacions de la creu que marcava el meu periple residencial per la ciutat de Barcelona. Li demanarien a ella pels meus moviments? Segur. Trobarien res compromès a la meva habitació? D'això darrer, almenys, volia pensar que no. Però el pitjor va venir després, quan en Polo va demanar per la meva bossa que jo, malgrat tot, havia procurat tenir ben lluny de la vista. Havia estat debades, però encara vaig fer algun darrer intent d'impedir-ho.
A ver qué lleva en esa bolsa. Me la pase.
No em ve de gust de donar-li.
Oye, que a la madame no le viene de gusto entregárnoslo. Ya se la estás quitando, agente.
Té, si et sembla tan important.
De seguida van abocar tot el contingut sobre una greixosa tauleta que hi havia al racó i que d'una espenta van apropar davant meu. Un portamonedes, una purpurera, una sordina per al violí i un parell de claus, una del pis de l'Equis. Fins aquí, tot prou innocent. Però després van caure damunt la taula els dos documents falsos, el sobre, el rebut dels diners de l'avituallament i els passaports falsos. Quan van agafar el sobre, no vaig gosar mirar en Freddy. Sabia que em veuria obligada a revelar una informació que a en Freddy no li convenia gens. Però no hi havia una altra sortida. Havia de fer qualsevol cosa per cobrir l'Equis, el nostre cap d'operatiu.
Aquí pone... Señor Antonio, Madrid. ¿Quién es este payo?
No en tinc ni idea.
¿Quién te dio este sobre?
Carmona.
¿Y dónde las llevas?
A ninguna parte.
Vaya hombre, la pequeña e inocente señorita inglesa que no los llevaba a ninguna parte.
Lo digo en serio.
¿Qué vas a decir tú en serio, asquerosa comunista? ¿Por quién nos tomas? ¿Por africanos?
No.
¿A dónde y a quién coño llevabas esta carta?
Li repeteixo que no la portava enlloc. Si deixa de claparar-me, potser li ho podria explicar amb més detall. Aquella carta l'havia deixat el meu company sobre la tauleta del bar i en veure-us entrar d'aquella manera tan abrupta a l'establiment, vaig pensar que es tractava d'un atracament i la vaig entaforar a la meva bossa per si de cas.
Recordo... Ai... Recordo que aquella resposta els havia deixat fora de joc. Veure's comparats amb atracadors. Però vaja, va ser una petita pausa enmig d'una tempesta tropical que ens venia a sobre. perquè de seguida em van tornar a claparar amb la meva residència actual. La mestressa els devia haver dit que no em veia el pèl, que feia setmanes que no hi dormia. I ara aquells homes bruts volien saber on. I va ser aleshores que vaig pensar que, arriscant-me a dir la veritat, potser aconseguiria de matar dos pardals d'una sola pedrada. Diria que vivia amb l'X. Fins i tot jugaria amb el morbo i insinuaria, sense dir-ho, que potser teníem una relació. Perquè en faltar les hores que havia faltat, era segur que l'X hauria comprès la situació. Ho sabria que havíem caigut. Li hauria donat temps més que suficient de volar i deixar-ho tot net com teníem preparat. Ells tindrien referència d'un tal X, potser, però no en sabrien el nom real ni de qui es tractava. D'anglesos dedicats al comerç, suposadament almenys, ni hi devia haver força a Barcelona. I en admetre aquella informació parcial que vivia amb ell, fins i tot insinuant alguna mena de relació, pensava que em guanyaria credibilitat davant d'aquells sòrdids policies de cara a d'altres preguntes que segurament em farien. I ho vaig dir, quasi amb un to d'alleujament, pensant-me, innocent de mi, que suavitzarien la seva embestida. O que la naturalesa suposadament íntima de la meva relació amb el misteriós X potser serviria com a dic de contenció per les seves insistents preguntes. Res de menys cert. No van empassar-se ni cuc ni am. Les meves tàctiques només servien per guanyar un xic de temps i embolicar una mica la troca. En dies successius m'interrogaven per separat en una petita estança ronyosa. Hi havia una sola bombeta que penjava sobre la taula metàl·lica a la que em feien seure. El primer dia em vaig posar les ulleres de sol que duia la bossa que, un cop escorcollada, em deixaven conservar per allò de les coses de mujeres.
Quítate esas gafas. Que te las quites, digo.
No, no penso treure-me-les. Les necessito amb aquest llum tan agressiu.
Déjela, gente. Déjela, que estas inglesas están poco acostumbradas a ver la luz de España.
Me encanta la luz de España.
Inglesa asquerosa. ¿Quién coño crees que eres? ¿Piensas que el mundo es tuyo? Ya verás. Hitler va a borraros de la faz de la tierra. Entonces quizás aprendáis a respetarnos a nosotros, a nuestra historia, a nuestra cultura.
Però com ho podríem fer, agent, si ja ens han escombrat de la faz de la terra?
Me cago en tu puta madre, inglesa de mierda!
Pensant-m'ho anys després, hi he arribat a la conclusió que aquell va ser el moment de la vida que he estat més a prop de morir. O de quedar-me paralítica per un cop de cadira al cap, com va estar a punt de propinar-me el bàrbar ajudant d'en Polo. No sé encara què el va aturar, aixecada la cadira per damunt del cap com la tenia. En Polo segur que no. Almenys no recordo que hagi intervingut per a res. La veritat és que aquell energumen es va posar com un basilisc. Tenia... sí, tenia una cosa especial amb les dones. No sé si era odi o complex o què dimonis. Li fèiem aflorar una violència que no sé d'on li sortia. No devia concebre que una dona li pogués respondre, ni pensar, ni molt menys raptar la sagrada llei del caudillo. «No te creas que por ser mujer voy a ser indulgente contigo», em va dir un cop. «Si no nos dices lo que queremos que nos digas, no olvides que tenemos maneras de hacer hablar al sexo débil». Però la veritat és que davant la seva violència inherent de falangista tribal, jo vaig optar per seguir mantenint la meva compostura, la meva dignitat, la meva ironia de violinista anglesa impertinent que desafina quan cal per importunar segons quines oïdes. I més si eren de gent que els caps de setmana, a l'alba, mataven presos indefensos a trets a la platja de Barcelona. I tot per no ser i pensar com ells. O potser pel sol fet de pensar. Que no pensaven, i menys en l'espantós món, totalitari i odiós als ulls de Déu, que estaven creant. I pensar que ho feien en nom de Déu, My God, quin horror. Pobre Déu. Pobre Déu meu. Després d'allò va venir molta cel·la solitària. Jo tancada en una estança esgarrifosament estreta on tot era fred i gris. I surava una pudor rància com d'una boirina invisible. La part de dalt d'una de les parets donava al carrer i a través del pou de la ventilació hi ressonaven els passos dels vianants. De tant en tant em venia el xiscle d'agonia d'una cel·la contigua. Una altra, i després una altra. Era real? Vaig arribar a preguntar-me o ho feien per espantar-me. La meva desorientació anava a més amb cada inacabable hora que no passava. Em van entrar ganes de vomitar com més endavant em vindrien ganes de dormir-me i no despertar.
Què? M'esteu mirant per l'espieta? Què penseu, que hauria marxat? No em menjareu la moral tan fàcil, feixistots!
I no només em miraven per l'espieta per posar-me nerviosa o per mirar que perdés el cap. També m'insultaven, així, sense més. O em deien coses que sabia que eren mentides sobre el curs de la guerra. Com que la Luftwaffe ja havia deixat Londres com un solar. O que m'acomiadés d'Anglaterra, que l'Adolf ja tenia a punt la flota per envair-la. I m'entraven ganes de respondre'ls. I què, vosaltres? Com us va Rússia amb la divisió azul? Però amb el temps vaig anar comprenent que era millor seguir-los al corrent de tan bèsties que eren. Jo em distreia amb aquell do de Déu que rebem alguns privilegiats que és la música. Sí, ja ho sé que és poca cosa, però amb la que em rondava pel cap de vegades foragitava una part de la desesperació que em rosegava l'ànima. Sense cap partitura al davant, mirava d'arribar a completar la part del violí dels trios que havia estudiat o les sonates de Bach i Mozart que havia tocat més. I quan me'n cansava, traia el rosari que sempre portava a sobre i resava. De vegades en anglès i de vegades en italià o llatí. Amb el català mai no em vaig atrevir. I no és que me'n faltessin ganes per veure quins ulls de ràbia posarien els qui m'escrutaven per l'espiella tot hora. Un dia es va obrir l'espiell i em va parlar una veu diferent, més jove.
Oye, inglesa, ¿tienes plata?
No ho sé. Què vols dir?
Por si quieres que te traiga algo de comer, así escondida.
Doncs ho miro. Tinc aquestes poques pessetes.
¿Qué quieres que te traiga?
No vull que em portis res a mi. Vull que duguis una cosa a un lloc.
¿Qué cosa?
Aquest paper. Espera. Té, t'ho passo.
¿A dónde lo llevo?
Al consulado británico.
Sí, tengo un colega que hace guardia allí cerca.
No hi tens res a perdre.
Jo no hi tenia res a perdre, tampoc. Era un gest desesperat per intentar posar-me en contacte directament amb la meva gent. Si l'intervenien, com era el més probable, de totes maneres ja sabrien a hores d'ara qui era jo i què feia. Simplement els confirmaria una cosa que jo volia confirmar-los als nostres. No va ser fins dies després que vaig saber que aquella nota mai no va arribar a port. Ni vaig saber res més d'aquell jove guarda. Seria un més dels tràngols i disgustos que vaig passar en els 2 anys següents. 2 anys de penúria que van ser el pas per un dels més sòrdids i inhumans indrets imaginables, on les vides i els sentiments de les dones no valien ben res. Per allà vaig passar sense més acompanyament que el del meu violí imaginari. El meu Antonio. El meu Antonio.